Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer. La música va néixer lliure i el seu destí és conquerir la llibertat. Ferruccio Busoni, 1866-1924.
L'anterior capítol de Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer, ens vam quedar amb Jethro Tull, perquè parlàvem de la flauta travessera. Atenció! I continuem amb la flauta, perquè ens hem quedat amb moltes preguntes. Volem descobrir-la, gaudir-la i també aprenent a escoltar-la en companyia de la millor companyia, vaja, que podem tenir. És la Patrícia Denou, la flautista de Tertúlia en acústic. Hola, Patrícia.
Hola, Jessica, gràcies.
Continuem parlant de la flauta perquè ens hem quedat amb molts temes i de fet ens quedarem perquè m'he adonat que és infinita.
Sí, aquest, la flauta és flauta. Infinita. La flauta és llarga i infinita.
Quan medeix la flauta travessera?
Doncs, mira, molt bona pregunta. Mira, diré que medeix 2 pams i mig meus. I ho sé, perquè cada vegada que he hagut de comprar-me un estoig, mai portes a sobre un regle, però portes les teves mans. I sempre he medit, i medeix 2 pams i mig. Jo, ara no t'ho sabria dir, però uns 80 centímetres, m'aventuraria.
I hi ha tipus? O totes tenen una... Totes són iguals de mesura?
No, de fet, en el programa d'avui et volia explicar... Volia parlar-te sobre la família de les flautes, perquè hi ha flautes de butxaca, ho dic en plan de broma, però òbviament no són flautes de butxaca, és el que coneixem com piccolo flautí, que és un instrument molt petit. Després vindria la flauta que toquem els flautistes, que és la flauta més tocada, diguéssim, la flauta en do, que és aquesta que et dic que medeix 80 centímetres. Després vindria la flauta en sol, que és una miqueta més greu, de fet és quatre tons més greu. La flauta baixa, que és tot una octava més greu, 2 octaves més greus que la flauta que toquem habitualment. I fins i tot la flauta contrabaixa, que és tan gran, és com una tuberia d'una casa, és tan gran que per bufar quasi has d'obrir la boca dient una O, de lo gran que és l'embocadura, i arriba fins al terra. És a dir, imagina't una flauta, imagina que jo em poso l'embocadura als llavis, ara segueix amb el dit un tub que va verticalment fins al terra, s'apoia en el terra, puja per sobre meu i acaba transversalment, o sigui, és com una tuberia.
I quin diàmetre té, aproximat?
Ui, jo no ho sé, però sí, seria molt, molt gran.
Però has de tenir una capacitat pulmonar al·lucinant.
Bueno, has d'imaginar-te que estàs bufant els cilindres d'un camió.
I s'ha de saber tocar. Entenc que això és com un aprenentatge de zero, és un instrument nou.
Sí. No? De fet, comencem sempre a tocar la flauta, la flauta més coneguda, que és la flauta en do, i a partir d'aquí el sistema de bufar és el mateix.
No, mentida. Comencem tocant la flauta aquella del col·le.
De bé. És veritat. Ostres, aquella, és veritat. Aquella... Aquí m'has marcat un gol, Jessica, perquè és veritat. Tots, de fet, jo vaig començar igual i jo vaig tirar per la flauta travessera gràcies a la flauta de bec, la veritat. Que aquest, perquè és un instrument econòmic, és un instrument que està a l'abast de tots els nens que estudien en una escola, no? Ara la volen treure i jo estic molt enfadada amb com estan tractant la música. Per sort, aquí a Catalunya sembla que el nostre govern defèn molt el seguir tenint filosofia i música a les escoles, per sort, però bueno, sort que l'exministre Bert no es va sortir amb la seva, perquè hagués estat això un suïcidi de masses.
Un dia parlarem sobre la immersió de la música a l'escola, perquè està comprovadíssim que és molt positiu que el nen estudiï música, per tant hauria d'estar dins del programa habitual educatiu, encara molt més,
molt bé.
I sembla que estem lluitant contra el que és un estudi comprovadíssim.
Mira, doncs m'has donat una idea. Què et sembla si per un pròxim programa convido a un bon amic meu i a una persona respectabilíssima, que és el senyor Jordi Jausset? Ell és un gran estudiós de la neurociència i s'ha especialitzat en l'impacte neurocientífic de la música, i ell és un gran defensor de fer la música a les escoles i d'incorporar la música com a teràpia dins dels hospitals.
Doncs ens encantarà tenir-lo i
em
parlar
comprometo a convidar-lo.
I segurament a la Cristina, que hem de dir, no? Hem avançat que igual que el capítol anterior de Tertulian Acústic, tenim a la Cristina als escenaris.
Sí,
i per tant,
brillant, fem, segur que sí.
Clar, com sempre.
Com sempre.
Però de moment nosaltres doncs fem tertuliadors amb la Patrícia, tornem a la flauta, va, que m'havies d'explicar la família de la flauta. Quin tipus de flauta tenim?
Doncs mira, aquestes quatre tipologies que us he explicat, des del que seria el fill petit, però el més cridaner de l'orquestra, també us ho he de dir, en una orquestra simfònica, tocant tots els músics, cada un dels seus instruments en un fortíssim, hi ha un sol instrument que passaria per davant i sentiríem i localitzaríem molt més, que és el flautí, l'instrument més petit de l'orquestra, però alhora el més agut. Ara sentirem un breu fragment.
És una actuació en directe del concert Intimate, precisament de Patrícia Deneau. Aquí estaves tu, tocant el piccolo, el flautí, amb la Cristina Casale.
És que va ser molt divertit.
L'Oriol Roca i el David Mengual, amb aquesta fusió de jazz,
de jazz i clàssica. Clàssica
en
jazz.
I de fet, va ser un bis, no? Que aquest no el trobem al disc, no? Intimate?
Aquest, espera't, a
Tico,
veure...
Tico, no em sona.
No, aquest no. Aquest no està dintre, perquè vam incloure com avisos a Summertime i a l'Oblivion de Piazzolla. No, aquest, saps què passa? Que a mi m'agrada, jo sóc flautista sobretot, no? El que passa és que m'agrada molt, durant molts anys he tocat el flautí, he ensenyat el flautí, perquè avui en dia els alumnes de flauta no només han de saber tocar la flauta, també el flautí, perquè és un instrument molt demandat a les orquestres i hi ha alumnes que si volen entrar dins d'una orquestra han de saber tocar tan bé la flauta com el flautí. I és un instrument que així com la flauta va sempre a favor del músic, el flautí sempre va en contra.
Guanya ell.
Perquè és un instrument molt agut, un instrument que l'has de dominar moltíssim, perquè si no et despulla davant de tothom, perquè en seguida se sent molt si estàs ben afinada, si no estàs ben afinat, si estàs tocant ràpid, si t'acceleres, si vas massa lent.
És no un pots amagar.
T'exposa, no et pots amagar. Has de dominar-lo molt bé i és com, diguéssim, el fillet capritxós que l'has de tenir molt en línia. Saps? L'has de tenir molt als dits i la veritat que això és d'una banda, però de l'altra banda és un instrument que a mi em resulta molt divertit de tocar i té una personalitat molt pròpia, també a les òperes. Per exemple, Rossini se'n fa un fart d'escriure parts de les seves òperes de flautí perquè és molt còmic el flautí al mateix temps, no? I quan faig visos m'agrada molt, doncs, clar, surto a l'escenari sense la flauta i llavors la gent diu, ostres,
on
és? Farà? Ara què tocarà? Llavors resulta que el tinc amagat.
I llavors amagat, vaja.
Sí, sí, una vegada me'l vaig ficar dins del vestit i em vaig haver de girar perquè se'm va enganxar una clau a dins del vestit en una zona molt compromesa que no diré l'antena i no podia treure'l d'allà dins i vaig dir, ostres, m'està sortint fatal. Sí.
Perquè ho entenem, els que no toquem la flauta, quina diferència, grans trets, hi ha entre la flauta a l'hora de tocar la flauta travessera i el flautí?
El flautí és un instrument que està a una octava per sobre la flauta, és més petit i quan bufes el forat del flautí de bufar és una mica més petit que el de la flauta. A part, normalment els flautins estan fets en fusta més que en metall. I tu diràs, home, però no vas dir el programa passat que la flauta quan evolucionava és perquè es tornava
al
metall? I et dic, doncs sí, però en el cas del flautí és un instrument petit que per qüestions acústiques el timbre de la fusta és molt menys cridaner tractant-se d'un instrument tan agut que no pas el metall.
Clar, el metall el que fa és pujar el volum, no?
Més que pujar-lo... Sí, brillantor. Exacte, li dona tanta brillantor que ja al ser un instrument molt agut li perd... el que hem d'aconseguir quan toquem el flautí precisament és l'efecte contrari, que no cridi, que no sigui cridaner, que sigui suau tot i ser molt agut, per dir-ho d'alguna manera.
Cosa complicada.
Però tot i que hi ha flautins que són de metall, hi ha gent que toca amb el flautí de metall, però normalment són de fusta.
I la quantitat d'aire que tu emets... És diferent?
Sí, no emets tant d'aire, però has d'utilitzar molt el diafragma, has d'apujar-lo molt, has de tenir molt més control en el que és el fiato, que en italià vol dir aire, quan emets, has de tenir molt més control perquè no piti, per dir-ho d'alguna manera.
I destrossi els tímpans de tot el públic.
Que passa, que passa. De fet, et diré una cosa, quan he estat, durant molts anys, jo vaig estar tocant dins d'orquestes, no? I si no ets flautista i estàs dins d'una orquestra, mai se t'acudi enfadar-te amb un flautinista, amb un picolista, perquè tens les de perdre. Com el tinguis darrere i et piti, t'asseguro que se t'ha acabat la carrera perquè t'ha deixat sordo.
Això és convivència.
Mai pots estar malament amb un flautista que toqui el picol en aquell moment.
Per tant, un instrument que ha de tocar tothom, qualsevol flautista que vulgui dedicar-se professionalment.
Jo crec que sí. Jo crec que avui en dia ja sí.
Passem a la flauta com la coneixem
avui en dia.
Exactament,
la flauta en do.
Ja em diràs com fas això de mantenir durant tanta estona la flauta tocant. Ara té un nom musical, digue-m'ho.
Fiato.
El fiato.
Sí.
Hem de dir també que aquí escoltem a la Patrícia interpretant a Belda.
Benda. František Benda, sí. És un compositor del segle XVIII. En aquesta època, a mi la música del segle XVII-XVIII, per mi, és, jo em sento molt identificada, em sento molt còmode en aquest període de la música. És el moment del gran esplendor de la flauta abans de l'esplendor posterior que vindria amb el desenvolupament mecànic gràcies a la innovació de Theobald von Boehm, que estàvem parlant a l'episodi passat. En aquest moment, la capital europea era París. Tota Europa, tots els reis, tots els ministres, tots els consellers, tota la gent del poble, tothom parlava francès, perquè tot passava a París. Va ser quan el gran moment de Versalles. I aquest tipus de música que escrivia Benda, que escrivia Quants, que escrivia Hofmeister, que escrivia Stamitz, tots aquests compositors, aquesta música es feia en les corts dels grans palaus europeus d'aquella època. I fins i tot hi havia reis que tocaven la flauta, com pot ser el rei Frederic el Gran de Prússia, que se'l coneixia com el rei flautista. Tant és així que ell té el seu propi concert que va escriure. I ell a la cort doncs, convocava concerts on tocava aquest mateix concert, entre d'altres, i en el clavecí trobaves a Joachim Quans tocant el clavecí, al violí podries trobar Stamitz, grans compositors...
Per tant, es rodejava de...
Tot, el millor, els millors compositors en, que escrivien per flauta en el segle XVII-XVIII eren d'aquesta... Clar, imagina't Europa com estava, no? Estem, imagina't palaus plens de làmperes d'aranyes, plenes de, d'espelmes, grans salons on quan queia la nit es tocava aquesta música i es tocava música per flauta solista. I tocaven reis, i tocaven, tocaven grans virtuosos, no? Abans, també a l'episodi passat et parlava de François de Vienne, era, un gran de, era el gran virtuós d'aquesta època, i va escriure 13 concerts per flauta i orquestra, que no són pocs, Llavors, la veritat és que en aquest moment m'agrada molt aquest concert perquè per mi comença... És com una àrea de bel canto mesclada amb virtuosisme. I com tu molt bé deies, s'ha de tenir un fiato i una prestància, has d'estar molt tranquil quan comences perquè la flauta ha d'estar sense respirar durant molts compassos al principi d'aquest moviment i has de tenir molt de temple.
I sense tremolar.
Sense tremolar i que el fiato sigui continu, etern i cantat.
Després et preguntaré sobre... com viviu de forma física, ja a nivell no tan emotiu i tan de sensacions, sinó a mode físic, com controleu aquestes coses? Però abans, si et sembla, passem a un altre tipus de flauta.
Sí, ara parlaríem de la iaia, de la flauta. La iaia, que seria la flauta en sol, que és una flauta que és quatre tons
Ai, espera,
més...
Ai, espera, això...
Sí.
Sembla que parli, eh?
Gràcies, això és un complit molt maco.
Sí. És que aquest moment deies que és el més difícil.
És difícil quan, quan tens un passatge de virtuosisme que desemboca en una nota tinguda. És com un cantant, no? Has de tenir un fiat, has de saber molt bé cap a on conduir la música i què vol dir que el compositor hagi escrit un moment de virtuosisme per cadenciar amb una nota llarga i eterna. Has de saber traduir el pensament de, del compositor, amb quina intenció ho ha escrit, no?
De fet, en l'anterior capítol has comparat sovint la flauta amb el violí i la flauta amb la veu humana.
Absolutament. Jo sempre, sempre dic que, i a més perquè he fet 4 anys, he estudiat 4 anys de cant, que la flauta és la meva tercera corda vocal. Només que la porto per fora. I realment jo crec que és així, té un registre molt similar a la veu humana, especialment a la veu de soprano, perquè la veu de baríton i baix és més greu, aniria més amb el registre del violoncel i el contrabaix, però la flauta és una soprano, és la soprano del vent. I jo quan toco intento sempre cantar més que tocar, és la meva intenció almenys.
Doncs aquí la tenim, a la Patrícia cantant. Tercera peça, tercera
doncs,
flauta.
Tercera flauta seria, com dèiem, la iaieta, seria la flauta en sol, que és la flauta que es toca 4 tons per sota, és una miqueta més gruixuda i una miqueta més llarga. Has d'estirar una mica els braços cap a la teva dreta i sentireu, coneixereu aquest tema, potser... Thank you.
aquí ja entraven l'Oriol Roca i el David Mengual.
Exactament.
L'Oriol amb la bateria i el David Mengual amb el seu contrabaix.
Exacte.
Sí que és una flauta com més greu, no?
Sí, és més greu i de fet és molt maco de tocar-la, jo adoro la flauta en sol, perquè a més quan la toques vibra tant, ressona tant l'instrument que et ressona el pit. És com si sentissis una petita electricitat aquí en el pit, una vibració rrrr, i és molt, molt, molt agradable tocar-la. Hi ha prou peces. Ravel, una vegada més, Ravel, que era un apassionat de les notes greus de la flauta, hi ha moltes obres orquestals en què posa una flauta en sol. Per exemple, el famós Daphnis i Chloé de Ravel, que porta quatre flautes. Porta una flauta en do, segona flauta en do i segon flautí, tercera flauta en do i primer flautí, i quarta flauta amb do i flauta amb sol. Imagina't quin fotimer de flautes i el color que donen en aquesta obra
les flautes. I tots cantant.
Com m'agrada que t'hagis quedat amb aquest concepte, Jessica, m'encanta.
Tots alhora.
I de fet, el grup de flautes, quan hem tocat el... quan toquen els flautistes, doncs, Daphnis i Chloé de Ravel, normalment l'orquestra els apoya molt perquè tenim papers molt, molt difícils escrits.
Sí, sí. Continuem. L'última flauta que ens explica
és la flauta baixa. És una flauta que ben bé és, com dèiem abans, com una tuberia. És enorme. Hi ha la flauta baixa i la contrabaixa, que ja, bueno, allò ja és un camió. La flauta baixa s'utilitza moltes vegades. És un registre molt similar al del violoncel. És una flauta que està una octava sencera per sota de la flauta en do. I aleshores, ara sentireu un exemple, s'utilitza molt en música moderna i més alternativa. És increïble, eh? Et deixa en un estat de trance, quasi, amb un relax.
Clar. És un so més desconegut, no estem tan acostumats a escoltar-lo.
No, de fet, bueno, es toca més en concerts més alternatius, però és una llàstima, perquè es toca en... Mira, la flauta baixa s'utilitza molt en la música New Age, i té una explicació absolutament científica, i és que emet una amplitud d'ona molt més gran, que per tant, tu saps que quan més gran és l'amplitud d'ona, més lentament fa vibrar, ens fa vibrar atòmicament, les nostres vísceres fins i tot, no? I quan més ràpida és, per tant més aguda, més ens estressa. Aleshores, en molta música New Age i molta música de pel·lícules, en temes així més lents i més melancòlics, s'utilitza molt.
L'has provat a tocar en alguna ocasió?
No, la flauta baixa no he tingut l'ocasió, m'encantaria, perquè m'encanta provar flautes noves i les últimes que surten i de colors diferents, amb històries, m'encanta tot lo nou, no? Tot i que em quedo sempre amb la que tinc, perquè té l'ànima que va amb la meva ànima, no? Li he trobat l'ànima en aquesta flauta, no? Si no, suposo que tocaria una altra flauta o un altre instrument. Però sí, m'agrada molt, molt, molt. M'encanta conèixer nous instruments i cada vegada construeixen coses més. Fan flautes roses, ara. Si tu vols, et pots encarregar una flauta, sí, una flauta de color rosa amb les claus blaves, o fan unes virgueries.
I amb quin material? Abans has comentat que la tens d'or,
sí.
N'has tocat de plata. Per què d'or? Perquè és molt dur?
Això és una bona pregunta. Mira, depèn de l'aleació dels metalls, la densitat és més alta o menys alta, i això afecta les condicions acústiques. Primer es feien flautes de fusta, després van ser de ferro, després de ferro es van fer de plata, després d'or, es fan de platí també, es fan de fibra de carboni també, aquestes de colors, però són per jugar, això és per jugar o per tocar al carrer amb uns amics un dia o per, no sé. Però depèn de... Clar, la temperatura amb la que tu bufes fa que aquell metall es dilati més o es dilati menys, perquè tu escalfes l'instrument amb el teu alè.
Mm-hmm. Per tant, cada músic necessita un tipus de...
Jo crec que no és millor una flauta d'or que una de plata. Jo mai havia pensat en tocar una flauta d'or, perquè a mi la plata m'encanta. El que passa és que de vegades a la vida se't creuen instruments que, per algun motiu, per com han estat construïts, en el concret la meva flauta d'or és única, perquè és un prototip que ha estat únicament construït d'aquesta manera, no n'hi ha un altre, està fet a mà. Aleshores, de sobte se't creua a la vida un instrument que el toques i la teva ànima connecta amb l'ànima d'aquell instrument i dius, ostres, i ja no et planteges que és d'or, de platí o de plata, simplement connectes, no? I a mi em va passar amb la flauta amb la que toco, em va passar aquesta mena de història d'amor, i sí, estava a Múnich, i és més, em vaig negar a provar-la, perquè vaig dir, no sigui cas que t'agradi, que escolta, una flauta d'or és molt cara, però jo estic encantada amb la meva plata, però bueno, finalment el Luti em va dir, és que com tu toques hauries de provar aquesta flauta. La vaig provar, vaig fer un trosset de l'Andante de Mozart per flauta i orquestra, un trosset de res, i amb quatre compassos li vaig dir, me la quedo. No sé com ho faré, ja en parlarem, però no me'n puc anar d'aquí sense la
flauta.
Aquesta
és una altra pregunta, perquè els instruments de vent, tots els instruments són cars, però els instruments de vent són més cars del que la gent
es pensa,
pensem.
Sí, de fet, a veure, els instruments més cars són, per ordre, jo diria, el piano. I els instruments de corda, perquè es curen amb els anys, per tant es fan millors a través dels segles, d'aquí els famosos Stradivari, etc. Amb la flauta no passa el mateix, la flauta és un instrument de metall, per tant no es curteix amb els anys, sinó amb, al contrari, quan més desenvolupada està, millor, no? Però sí que és veritat que, clar, quan més noble és el metall, més car és. Sí, la meva flauta és... una avioneta, mira, ja t'he dit el que costa. Mira què val una avioneta.
M'estic marejant. Però, per exemple, un alumne que comença, tu com vas començar? Com vas decidir dedicar-te a això i dedicar-te a l'instrument, a la flauta?
El per què em va atraure la flauta? Sí. Doncs em va atraure perquè jo crec que ha d'haver alguna cosa que traspassa, que ve de vides passades. No hi crec molt, amb això, però és el que fa que els músics connectem amb un instrument més que amb l'altre. Jo crec que determina molt com som. Jo vaig veure tres persones, dos senyors i una senyora, fent un trio de flautes, tocant, i s'ho passaven tan bé. I a més, aquell so em vibrava, no sé, em deia alguna cosa, em parlava, m'agradava que es bellugaven, m'agradava que es miraven quan tocaven, m'agradava que tocaven junts, i que quan acabaven estaven contents. I jo, que era una nena, doncs vaig connectar amb aquest sentiment. Potser si hagués estat una nena amb un caràcter més seriós o més tímid, hagués connectat més amb un altre instrument, potser sí. Però els nens no tenen molts motius pels quals connecten amb algú. De sobte sorgeix.
Qui t'anava a dir que anys després tu ensenyaries a nens.
I tant, sí.
Aquesta faceta, a banda de ser intèrpret, de posar-te damunt dels escenaris, la part d'assajar moltíssim a casa, molta tècnica, la part de pedagògica. Ja fa uns anys que la fas,
home,
no?
Home, i tant, mira, farà ara més de 20 anys. Més de 20 anys, no vull ser concreta perquè fa molts, però fa més de 20 anys, sí.
També hem de dir que vas començar molt jove.
Sí, és que a mi em va venir tot molt aviat, vaig acabar la carrera abans d'hora, vaig tornar del virtuosisme abans d'hora, tota la meva vida ha passat molt aviat, no? I sí, vaig començar doncs perquè a casa meva la meva mare estava sola, i la meva mare, jo vinc d'una família de Sant Cugat, d'una família de pagesos, i una família doncs, que no hem tingut molt coixí econòmic. La meva mare havia de treballar moltíssim perquè jo pogués estudiar flauta i el meu germà doncs, tirar-nos endavant. I, òbviament, jo als 17 anys, mentre estava estudiant, doncs vaig començar a donar classes per guanyar-me la vida, per ajudar a casa. De fet, per ajudar a casa. Però, clar, als 17 anys jo estava estudiant. Encara no... Vaig acabar als 18 anys la carrera, que va ser, és molt aviat, però en comparació amb ara, però als 17 anys vaig haver de començar-ho a fer per ajudar una miqueta, no?, a la meva mare, tot el que podia. Perdó. I sí, vaig començar a tenir nens. Sí que és veritat que posteriorment, a mesura que la carrera ja va començar a créixer i créixer i a fer-se més internacional, llavors ja vaig començar a tenir molts més joves, doncs potser el més jove tenia 18 anys i el més gran en tenia 27, i ja eren nois i noies, doncs, que o bé es volien dedicar i ja han estudiat amb mi i ja els he format fins que ara ja estan en orquestes o estan ensenyant en conservatoris o en escoles de música o ja estan dedicant-se a això, com a persones que no, alumnes que no volien dedicar-se però es prenien molt seriosament les meves classes i molt seriosament la flauta, i estudiaven perquè realment per ells era, a part de la carrera universitària que estaven fent, doncs són persones que si avui dia agafen la flauta la toquen molt bé. I per mi això ha estat molt important, a part que m'agrada tractar amb els nens, i és curiós, m'agrada ara més tractar amb els nens que llavors. Jo ara començo a tenir una relació, no en tinc molts de nens perquè tinc molts més adults i gent que ja està preparant proves d'orquestra, concursos, s'està preparant graus superiors de música fora d'Espanya, etc. Però m'agrada agafar nens perquè els nens em recorden el per què jo vaig triar la flauta. Quan veig la il·lusió, quan veig com que tenen, quan bufen, quan aprenen, quan els hi surt una cosa, quan els hi surt una peça, aixequen les celles i em miren així com, oh, m'ha sortit.
Ho has sentit igual que jo.
Sí, ho has sentit, ho he fet jo. I no m'agrada, no vull perdre aquest contacte, perquè és el que em recorda lo molt que m'agrada i que m'agradava des de nena tocar la flauta.
Per tant, dedueixo que tu la pedagogia la veus i l'entens com molt propera.
Molt
d'amistat o fins i tot gairebé família, no?
Sí, molt ara, propera. Ara la veritat, Jessica, és que li trobo molt més sentit que fa uns anys, perquè jo he fet una carrera llarga, tinc ara actualment una carrera internacional, estic abocada, òbviament, a la carrera, faig concerts de solista, faig recitals, gravo discos, faig menys col·laboracions en orquestes perquè des de que em porta una agència fa 5 anys doncs ha volgut apostar més per aquesta faceta meva, tot i que he fet molts anys, he passat per l'orquestra i és una experiència que m'ha nutrit i m'ha fet ser el músic que sóc avui en dia, però ara sí que té més sentit que ensenyi perquè tinc moltes més coses a aportar i he après moltes més coses, he après dels meus errors, segueixo aprenent, perquè jo crec que tots els artistes, igual que totes les persones, ens hem d'equivocar moltes vegades, ens hem de trobar en una paret per trobar quines solucions i quines eines tenim, i totes les eines que jo els hi puc oferir ara a les futures generacions a mi m'omplen, sí, m'omplen molt, sobretot quan se'n van tan contents de casa, perquè ensenyo casa, això també ho he de dir. O de vegades em truquen entre setmana i em diuen, ostres, Patrícia, estic tocant això, escolta, com faries això? I un moment que agafo la partitura, això a mi em motiva moltíssim, perquè vol dir que no s'han quedat amb la flauta, s'han quedat amb el que hi ha més enllà d'aprendre la flauta, que és aprendre música i aprendre a anar per la vida.
Doncs nosaltres ens quedem amb això. També tenim una part de la Patrícia Denó cada setmana al Tertulian Acústic, on ens expliques les teves vivències, la teva experiència i també saber gaudir de la música. Ens quedem, de fet, amb una de les peces que hem escoltat i que ha passat també per al programa d'avui. Moltes gràcies i fins la propera, Patrícia.
Gràcies, Jessica.
Thank you.